tu pots dir que és, es pot dir que és un tràmit. La jornada de demà, diguéssim que hi ha 8.030 militants d'Esquerra Republicana d'arreu del país, d'arreu de la nació, de Catalunya, del País Valencià, de les Illes, que tornaran a votar. En aquest cas, abans hi va haver tres candidatures, ara fa 15 dies, ara n'hi haurà dues, Militància Decidim i Nova Esquerra Nacional, i per tant jo crec que la militància, que ha anat molta d'ella a molts debats, a moltes trobades, també s'ha informat a través dels mitjans de comunicació, també a través dels debats que hi han hagut, que hi van haver ahir, o que s'està fent ara, que em sembla que deies tu ara que s'està fent ara un altre debat a TV3, doncs la militància crec que té molt a dir. Jo crec que la militància d'Esquerra Republicana és molt madura, sap que aquest partit és un partit de 93 anys d'història, un partit central d'aquest país i un partit doncs, que té moltes coses a dir una altra vegada. De fet, sempre que avança el país és perquè Esquerra Republicana és forta i la fa avançar. Jo crec que la maduresa de la militància és molt gran i el moment és molt important i molt transcendent. I, per tant, demà és un dia molt important per Esquerra Republicana, d'aquí que hi hagi molta gent que estigui pendent de què passarà demà a les 8 i 5 minuts del vespre, no? De què haurà passat i de qui serà el proper president d'Esquerra Republicana i quina executiva portarà els propers 4 anys doncs la tasca immensa de governar el partit degà d'aquest país.
Oriol Junqueras o Militància Decidim han promès a la presidència del Consell Nacional Helena Solà de Foc Nou a canvi de la neutralitat que finalment l'assemblea d'aquest grup, d'aquest corrent va anunciar l'altre dia?
Nosaltres no vàrem demanar a Foc Nou i no hem demanat a Foc Nou que optés per decidir, diguéssim, d'una manera àmplia i directa donar suport a Militància Decidim. Nosaltres el que li vam dir a Foc Nou és ho responem els vostres neguits, els vostres dubtes, les preguntes que ens feu. Les vam respondre, jo crec que molt bé. Els hi vàrem dir que compartíem el seu document sobre com continuar treballant per assolir la independència d'aquest país i, per tant, aquest objectiu 2031 per assolir una majoria social per la independència. Vàrem parlar amb ells també dels pactes que hi ha tant a Catalunya com a Madrid. Vàrem parlar amb ells també de que hem d'acabar i de fer net i de fer una auditoria externa de tot el que ha passat en aquest partit que no ens ha agradat. I vàrem també parlar amb ells de com es governaria aquest partit en un futur. Sí, és veritat que els hi hem dit que tenim moltes ganes que en diferents espais que en un futur han de ser molt importants, la Comissió de Garanties d'Esquerra Republicana, el Consell Assessor d'Esquerra Republicana, una comissió de seguiment de pactes que presentarem també avui amb uns quants noms, i aquesta Comissió de la Veritat en formi part totes les sensibilitats del partit, també Foc Nou. I sí que és veritat que Foc Nou va presentar una persona, una dona, l'Helena Solà, presidència del partit, va treure un 12% de vots a la primera volta, i nosaltres creiem que seria una bona persona, si així ho decideix el Consell Nacional, per optar a tenir la presidència del Consell Nacional. És cert. Nosaltres no els hi vam demanar el vot a favor, sinó que els hi vàrem demanar que si ells tenen ganes de seguir sent una part activa d'aquest partit en un futur, de ser una corrent que pensa, de ser una corrent que la gent també d'aquest partit ha de poder tenir present, era important doncs, que potser optessin per una neutralitat i crec que van fer molt bé.
Mm-hmm. Per això, tot i així, els perjudica que en el seu comunicat, quan van explicar que no demanarien el vot per ningú, diguessin que vostès no compleixen amb 4 de les 5 condicions que els havien posat sobre la taula, sobretot per les que fa referència a l'independència i als pactes amb el PSC?
No crec que ens perjudiqui. Nosaltres hem estat molt clars, molt concisos, crec que hem estat molt responsables a l'hora de respondre i hem respost des dels nostres posicionaments intentant aproximar-nos al que ells ens demanaven. Crec que ho van entendre molt bé i crec que les bases de Foc Nou han entès molt bé les nostres propostes.
Mm-hmm. Clar, vostè parla del posicionament de Junqueras amb la investidura de Salvador Illa. I el dubte que em ve és... quina diferència hi ha entre uns incompliments del PSC en alguns àmbits i el PSC de Barcelona, pel qual apostarien pactar?
No, nosaltres no hem dit mai que apostaríem pactar amb el PSC a Barcelona, ni que direm mai res sobre altres pactes a nivell municipal. Esquerra Republicana és el partit que té més regidors i regidores d'aquest país. 2.899 regidors i regidores que varen sortir escollits al maig del 2023. 327 alcaldes i alcaldesses. Tenim pactes locals amb moltes formacions, molts amb l'àmbit de Junts, molts amb l'àmbit de les esquerres. Tenim pactes importants amb el PSC, per exemple, a Manresa Ciutat, on tenim l'alcaldia, a Reus, on nosaltres vàrem donar l'alcaldia al PSC. I a Barcelona Ciutat, com a tot arreu, serà la militància de Barcelona, prèvia consulta o prèvia feina de la Federació de Barcelona, de l'executiva d'Esquerra Republicana de Barcelona, que haurà de decidir si torna a portar a votació de la militància un pacte o no un pacte. Ara estem a l'oposició política i veurem què passa en un futur. En tot cas, nosaltres tenim respecte per l'executiva de Barcelona i per totes les executives locals de tots els pobles de Catalunya perquè debatin i puguin debatre amb la seva militància.
Però no el defensaran obertament, però la número 2 de la seva candidatura és la candidata, la líder d'Esquerra a l'Ajuntament, i és una de les que propugna aquest pacte, no?
L'Elisenda Alemany no sé si propugna aquest pacte o no. En tot cas, qui l'ha de propugnar, qui l'ha d'explicar, és la direcció de Barcelona, si és que existeix i si és que hi ha de ser algun dia, si és que s'ha de portar a votació. Nosaltres ho respectarem moltíssim.
I es parla molt d'aquests pactes, de votar si se'ls mantenen o no. El pacte d'Esquerra amb el PSC a la Diputació de Barcelona s'hauria de votar?
Els pactes de les diputacions d'aquest país, al igual que els consells comarcals, aquests, diguéssim, que són òrgans, diguéssim, de segon ordre, que la gent del carrer no els vota.
Home, la Diputació de segon ordre té un pressupost de 100 milions d'euros.
Sí, no, vull dir que no són votats directament per un sufragi universal de la població, són pactes que venen després d'haver fet unes eleccions municipals. El que jo penso, el que pensem, és que els nostres 327 alcaldes i alcaldesses, els nostres 2.899 regidors, molts d'ells governant, i per tant sent a govern, necessiten de gent que els ajudi. I per tant, les quatre diputacions, que en aquest cas nosaltres ara en presidim dues d'aquest país, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida, i estem a govern a les altres dues, amb partits diferents en aquests llocs, a Girona i a Barcelona, són molt importants no només pel món municipal d'Esquerra Republicana, sinó també per tot el món municipal d'aquest país, en aquest cas de Catalunya. És molt important. Crec que és important ser-hi, crec que és important treballar-hi, i en això estem.
Però si són tan importants, no creu que la militància hi hauria de dir alguna cosa?
La militància sempre diu les coses que pensa, sempre les coses que vol. I, per tant, els pactes, tots els pactes, han de passar pel Consell Nacional, que és així com s'ha fet sempre.
Però no cal que ho voti la militància.
Els pactes de les diputacions i els pactes que hi ha en els diferents ajuntaments els han de votar els òrgans que pertoca. En aquest cas, a qualsevol ajuntament, doncs, la militància que hi pertoca, i els pactes que hi ha a les diputacions, el Consell Nacional d'Esquerra, que recordo que és el màxim òrgan entre congressos d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Per cert, que en aquest pacte de la Diputació Barcelona, en el seu moment es va dir que vostè havia tingut un paper bastant important i que s'havia tancat d'esquenes a la direcció de la secretària general, en aquell cas de Marta Rovira. No sé quin és el paper que vostè va jugar en tot plegat.
El paper que jo vaig jugar va ser un paper de plena confiança amb el president del partit i amb la secretària general. i vaig fer la feina que em varen dir que havia de fer, i així la vaig fer, de comú acord sempre amb el món, diguéssim, municipal i local, en aquest cas de Lleida, de Tarragona, de Girona i de Barcelona, parlo de les quatre províncies, i per tant, doncs, és una feina que crec que varen fer molt bé des del partit.
O sigui, Marta Rovira ho sabia, vostè diu?
Ho sabia tothom que ho havia de saber, i per tant, també Marta Rovira.
Clar, el que també li volia preguntar és com canviarà el discurs? Com es pot convertir Esquerra en un partit gran, com defensen des de Militància Decidim, tenint en compte que vostè ha estat al capdavant de la campanya de les municipals darreres? No sé quin paper jugarà vostè en tot plegat.
Bé, Esquerra va treure un resultat important a les eleccions municipals. Veníem del 2019 d'haver-les guanyat, no vàrem guanyar les del 2023, però vàrem ser el partit que té més regidors i regidores, que això és una cosa important. Som un partit que som presents a tot arreu del país, a moltes poblacions d'aquest país, ja sigui en zones de municipis més petits, en zones de comarques menys poblades, ja sigui a Barcelona ciutat, i som el partit independentista present i normalment la segona força a tota l'àrea metropolitana d'aquest país. En el debat que tu comentaves al principi, jo crec que es va posar sobre la taula una diferència important de voler un partit gran, de voler un partit obert, de voler un partit que parli amb molta gent d'aquest país, amb la pagesia d'aquest país, amb els mestres d'aquest país, amb la gent que treballa cada dia en aquest país, etcètera, etcètera, amb la gent jove, amb la gent gran. Jo crec que aquesta és la voluntat de Militància Decidim. La nostra voluntat és fer el mes de març una ponència política que parli dels objectius polítics d'Esquerra Republicana, què hem de fer entre tots els militants del partit, però també de com hem d'avançar cap a la sobirania total d'aquest país, cap a la independència, cap a la República Catalana. La base de tot és tornar a sortir al carrer. La base de tot és tornar a connectar amb la gent. I, per tant, doncs, jo crec que aquí hi ha una gran diferència entre Militància Decidim i altres propostes que s'han anat explicant durant aquests mesos.
Oriol López, candidat de Militància Decidim a la secretaria adjunta. Moltíssimes gràcies per haver atès aquest matí la trucada de Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies per atendre'm.
Són les 9 i 12, fem una breu pausa i ja arrenquem aquí a la tertúlia també amb el candidat amb el membre de Foc Nou, Gabriel Fernández. No marxeu, fins ara.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93-450-7000 i bastondeoro.com.
El Nadal és una època per estar a prop de la gent que estimes. Els amics, la parella i la família. Però aquesta no és la realitat de tothom. Durant aquestes dates, milers de persones grans s'han quedat soles, viuen aïllades i atrapades en la seva soledat. Dona ara i il·lumina el Nadal a les seves llars. Entra a amicsdelagentgran.org.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ple pulmó per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT. Diu molt de tu.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ja tenim aquí la taula i arrenquem ja perquè s'estan morint de ganes de fer tertúlia. Avui amb la Núria Oriols, bon dia.
Bon dia.
Amb el Sergi de Maia, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la Carlota Camps, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya el membre de Foc Nou, el Gabriel Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per ser aquí a Ràdio Estel, al matí de Ràdio Estel. Que no li preguntaré pel seu vot de cara a demà. Suposo que votarà amb consciència, que és el que han dit que faran
I
des
tant.
De Foc Nou.
I tant.
El que passa que no sé si aquests cara a cara que s'estan celebrant, els dos d'ahir i aquest que s'està fent... Bé, aquest del matí no el pot seguir perquè està aquí i l'estan fent en directe, però si l'ajuden a decidir el vot o més aviat l'estan fent replantejar-se alguna cosa.
Jo realment, amb aquesta marató de cara a cara, bueno, tota la meva solidaritat amb les dues persones que estan fent això, perquè deu ser molt desgastant al final. I ja es nota que no té l'interès que podia tenir, perquè crec que estan molt clar les posicions, estan molt clars els discursos i la proposta de cadascuna de les dues candidatures. Per tant, jo crec que és excessiu en aquest moment, fins i tot per als que estem bojos i no ens agrada tant la política. No? Arriba un moment que, oiga, ja està, ha quedat clar. Perquè estan molt clars els posicionaments. La xarxa també, veus que sempre són els mateixos perfils, que se van repetint una i una altra vegada el mateix. La gent és intel·ligent. Jo crec que la gent és intel·ligent, sap discernir. La gent del partit i la militància, que és un petit univers, és el 0,1 de la població de Catalunya. 0,1 de la població. Home, són persones intel·ligents, sabem discernir, sabem llegir, coneixem les trajectòries de les persones que integren les candidatures, doncs són companys nostres. I, per tant, jo crec que és excessiu lo que, la quantitat de debats que era la pregunta. Crec que sí que és molt bo el que ha passat. I en això nosaltres, Foc Nou, hem estat els protagonistes. No? Anar a un balotatge, una doble volta, la foto interna ha quedat molt més clara. S'ha acabat l'època de congressos guanyats amb el 80 i pico o 90%. No estem en aquesta situació actualment. No hi ha cap líder dins del partit que tingui aquesta condició. I crec que el més important per Esquerra i per al país és que certs temes que eren tabú, certs temes que havien desaparegut de l'agenda d'Esquerra, malauradament, hi són. I jo crec que aquesta és la gran aportació de la candidatura a Foc Nou, perquè sense cap complexa hem plantejat temes i hem dit al partit, mirem-nos al mirall. I això és el que hem aportat i estem contents, perquè de fet en aquest procés d'aquests dies de diàleg i negociació amb les altres candidatures, els temes de Foc Nou han tingut que estar contestats, que no són els temes de Foc Nou, els temes d'una part important de la militància i el més interessant també de la ciutadania en general, d'aquell que és possiblement el teu votant Diana, a qui t'estàs dirigint, són els temes que volia que Esquerra s'interpel·lés. I jo crec que aquesta ha estat la gran aposta, la gran... no me surt la paraula, però diria la gran aportació que hem fet, aquesta és la paraula, aportació que hem fet.
Clar, vostè deia que està bé que al partit no hi hagin aquestes victòries d'un 80% en els congressos, però clar, també és veritat que la sensació, de veient la campanya a les xarxes, etcètera, la sensació és que ara mateix el partit està bastant dividit. No sé si la decisió de no donar explícitament el suport a cap dels dos candidats és una forma d'intentar començar aquest verb que s'està fent servir molt, de recosir el partit, d'evitar una purga o evitar una escissió, perquè va haver-hi un moment que semblava que el partit que Esquerra es podia partir en dos i separar-se.
Una matisació. Jo no he dit que és bo que no tinguem un 80 o un 90%. Jo em referia que ha canviat, que així com en algun moment teníem... Bueno, l'últim congrés anterior lo guanya l'Oriol i la Marta en un 80 i pico llarg, gairebé un 90%. Per tant, havia una unanimitat en quant a lideratge i línia. Lo bo d'aquest congrés és que mostra la foto real actual del moment. Per tant, tant per l'Oriol o per el Xavier, hauria de ser qui guanyi, hauria de ser molt conscient del partit que té realment. I a més, que això també té un impacte en la societat, no? Nosaltres vam dir que, justament, va haver un militant que m'ha dit que jo m'equivocava quan parlava de la tercera via, que nosaltres no érem la tercera via, en realitat érem la segona, perquè fins fa molt poc aquells que estaven tan barallats eren un. Aquesta és la realitat. Però més enllà si som la segona o la tercera, nosaltres dèiem, bueno, una funció que caldrà fer a partir del moment que acabi l'elecció de l'executiva, cosa estranya, també he de dir que és molt estrany això que fem en aquest partit i que impulsarem canviar en la ponència estatutària, això d'escollir primer executives i després de discutir de política. En general, en el món en general és al revés. Per tant, creiem que aquí hauríem de canviar-ho, no? I llavors, justament, nosaltres dèiem, bueno, si aquesta gent, que eren els protagonistes d'un enfrontament gairebé fraticida i caïnita, són els que han de recusir, tenim un problema. Per tant, aquells que no portem cap motxilla d'aquest tipus, senzillament que hem plantejat una discrepància ideològica i política en cap moment personal amb ningú, sinó d'ideologia i de política, de visió de partit i de país, podíem ajudar i podem ajudar a això que tothom parla de recosir. Bueno, sempre és molt millor els fets que els discursos. Uh-huh. I per tant, nosaltres creiem que des de Foc Nou podem ajudar el dia després de l'elecció també a fer més fàcil aquest retrobament necessari, perquè si no tenim un problema i el país tindria també un greu problema si Esquerra no és capaç d'en sortir-se.
Mm. En aquest sentit, dic no, s'ha comentat que Oriol Junqueras el dimecres a l'assemblea de Foc Nou els va demanar neutralitat i a canvi els va tornar a oferir la presidència del Consell Nacional per Helena Solà. Helena Solà, vostè veuria amb bons ulls que assumís aquest càrrec per aquesta voluntat de reunir una altra vegada el partit?
Doncs la candidatura de Junqueras va fer una sèrie de propostes i és cert que en tot moment han demanat, i ho entenc perquè a ell també les convé, no? En les seves comptes que fan, que Foc Nou no prengués partit per ningú. A mi la paraula neutralitat no m'agrada, perquè no existeix en aquesta circumstància. Qualsevol acte que farem a títol personal cadascú de nosaltres no és neutre. Té una direccionalitat i una opció política determinada. Una altra cosa és que, com a col·lectiu, no prenguem o no hem arribat a un acord que ens permita dir donem suport a tal o a qual candidatura. I sobre això, crec que com és una proposta que s'ha fet, primer si guanya Oriol Junqueras, perquè també podria guanyar Godàs, si passés aquest escenari, doncs Foc Nou tindria que agafar aquests acords que hi ha. Lobo, mire si m'està important, que cap de les dues candidatures ha demanat per complir l'acord que teníem nosaltres, la necessitat de que li donem el suport explícit. El nen també ha dit el mateix, ha dit encara que no me doneu suport, jo mantinc els acords amb vosaltres. Junqueras el que ha dit és, si no preneu partit per ningú, no cal que me doneu suport, jo compliré amb això. I el que hauríem de fer, com a col·lectiu, és, no només està aquesta proposta, hi ha una sèrie de propostes sobre la taula, valorar-les i, com a col·lectiu, prendre les decisions. Estem encantats que s'esculli a Elena Solà, o que se menciona Elena, o que se menciona altres companys per ocupar determinats llocs, però jo prefereixo que això ho decida l'Assemblea de Foc Nou, no? Perquè si no hi ha algú que està decidint per nosaltres qui és la persona. Això també és una forma vella de fer política que jo prefereixo que no. Si el que es vol és que l'aportació de Foc Nou i gent de Foc Nou important com pot ser l'Helena pugui aportar, ho valorarem, però també decidirem nosaltres la persona que ha de ser. No? Uh-huh. Això també penso que és important.
Si no,
estaria decidint Oriol Junqueras per nosaltres, no?
Clar, clar. Entenc llavors que Foc Nou, el col·lectiu, continuarà com un corrent intern després del dissabte, després d'aquesta segona volta.
També és una decisió que hem de prendre. No hem arribat aquí, encara. L'hem de prendre. Si tu em preguntes, deixa'm dir-te de tu, si tu em preguntes què penso, home, jo penso que gairebé un 13% en unes condicions d'asimetria molt gran, en una desigualtat molt gran, amb un estatut que d'alguna manera limita la possibilitat de... El fet de que hi hagi un únic aval dificulta molt la possibilitat d'una candidatura de base. I quan digo molt, és molt, 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 molt. Perquè, a més, no només està aquesta dificultat, sinó també que les candidatures, diguem, oficialistes, compten amb una sèrie de recursos que una candidatura de base no té. Això, i no és cap retret, estic fent una descripció de realitat. Si en aquesta dificultat, en un temps rècord, 2 mesos i poc, nosaltres no vam començar el maig, ni... No. Va ser, de fet, d'això va sorgir el dia, de la data exacta, 5 de setembre. La decisió de que pugui aparèixer Foc Nou va ser el 5 de setembre. Si amb tota aquesta situació hem estat capaços d'obtenir la confiança de gairebé el 13% de nostres companys, al més temps, amb més recursos, de forma més homogènia, els recursos... home, jo crec que la gent està dient que és necessari. I les altres dues candidatures ja ho han reconegut, que són necessaris. Per tant, tot i que les decisions de l'Assemblea, penso que seria bo per al partit, en clau de futur, que Foc Nou pugui continuar i que pugui ajudar en tot el que sigui possible, i sobretot el debat ideològic, que és el que importa realment aquí, no? Mm-hmm.
Obrim l'entrevista als companys de la taula. Núria, si vols arrencar tu, endavant.
Sí, jo tinc una pregunta, i és que no acabo d'entendre perquè al final us posicioneu de forma neutral. L'únic que se m'acudeix és que a dins de Foc Nou hi ha divisió entre qui seria el millor candidat per presidir Esquerra. Potser hi ha gent partidària de Junqueras i gent partidària de Godàs ara mateix. És per això que finalment heu decidit no mullar-vos i no fer campanya explícita per un candidat, tot i que Alfred Bosch, amb les declaracions que ha fet a les últimes hores, jo crec que està clar amb qui va.
Doncs, a veure... El que té clar Foc Nou, que el millor candidat era la candidata, Elena Solà.
Però un cop ja no pot ser?
Un cop això, nosaltres, l'Assemblea nostra, va decidir que podíem entrar en negociacions. Hem fet un treball d'aquests 10 dies, on hem anat parlant amb les dues candidatures, fent intercanvi de documents, i hem arribat a unes propostes que també hem mostrat de forma molt transparent on hem arribat. A l'Assemblea, evidentment, majoritàriament, no volia prendre partit per ningú. Arribar a un acord.
Però aquesta gent votarà.
Segur que votarà. Però és diferent. Penso que hi ha molta gent, fins i tot, de los que han votat, que no volien arribar a un acord electoral, perquè és això el que estaven discutint, però això no vol dir que no votaran i que ja tinguin clar a quin votar. i ho votaran, com ho dèiem en el comunicat, a consciència. I per això també ens semblava important explicar com ha anat d'aquests 5 punts que eren condicions, com cada candidatura ha respost. I en funció d'això, la gent escollirà, i segurament també en funció d'altres variables que no dominem nosaltres. A vegades hi ha variables emocionals, variables de confiança, de credibilitat, hi ha múltiples variables, no? I això és el que hem fet. Evidentment, hi ha molta gent en molts posicionaments. Suposo que hi haurà gent que votarà, alguns no votaran, altres votaran en blanc, o alguns votaran a mitja sessió, altres votaran en nen, però és lògic que hagi arribat a aquesta conclusió, sobretot si volem ser útils en el futur.
I se li pot preguntar, perquè abans no li has preguntat, no, què votarà vostè o no?
Miri, si jo faig això i ho dic, jo sé que votaré. El que sí li dic és que votaré i tinc clar qui votar. Però si jo ara dic a qui votaré, segurament hi haurà algú que pot pensar que jo no estic complint amb el que l'Assemblea ha demanat de no prendre partit, perquè jo no sóc...
Però amb les declaracions que ha fet Alfred Bosch aquesta setmana acusant Oriol Junqueras de no haver-lo deixat aplicar o activar el protocol quan ell era conseller amb els casos d'assetjament sexual a exteriors, que podem debatre si s'ha de demanar permís a un president d'un partit per activar un protocol que és obligat al govern, està clar, em sembla, que Alfred Bosch està situant en una posició molt incòmoda a Junqueras i que està beneficiant a Xavier Godàs dient això ara. Per tant, en aquest cas, el seu candidat a secretari general sí que s'està mullant.
La informació que jo tinc, primer, que Alfred Bosch ha reaccionat a una notícia que ha aparegut, una investigació periodística, i ell ha dit clarament que ell no ha estat el promotor d'aquesta informació. Això és el primer. Evidentment, amb el que s'ha dit, és normal que ell surti a aclarir els fets. Segurament, per el que està dient Alfred, diguem que en aquest moment és evident que no... Jo puc també llegir, igual que vostè, que diguem que no és un moment com perquè Alfred pugui donar la confiança ell a Oriol Junqueras en aquest moment, perquè és evident, no? És una cosa que estem veient per televisió. Per tant, això és el que jo puc evidenciar. I Alfred té tot el dret de dir-ho, com altres persones poden dir el que vulguin. Jo crec que en Foc Nou hi ha una varietat gran d'opcions.
Però vostè no ho vol dir.
No, jo no, perquè intentaré mantenir això. Reitero, tinc clar i ho faré a consciència i en base a lo que he vist en la negociació i a això que s'assembli més a lo que jo somnio, que vull que sigui Esquerra Republicana. Per tant, votaré a aquella opció que s'assembla més a lo que jo somnio.
D'acord.
Sergi. Sí, mira, jo una pregunta d'aquelles bastant concreta que espera també respostes una mica concretes, sí. I amb la voluntat d'aclarir o contribuir a aclarir aquest debat tan intens que ja porta mesos acumulant Esquerra Republicana i que no deixa de tenir una transcendència considerable de cara a la governabilitat de, bueno, bàsicament de les tres institucions principals d'aquest país, Barcelona, Generalitat i Estat, no? O que afecten aquest país. La pregunta en particular és quines diferències veieu vosaltres entre les dues candidatures? És a dir, quins creieu que són els elements fonamentals que distingeixen a una de l'altra? Ho dic perquè, també seguint tot aquest procés de debat, i tot i els nombrosos debats que hi ha hagut, quan intentes aterrar i concretar realment en què es distingirien, quines decisions prendrien diferent o haurien pres diferent, més enllà de les òbvies, diguem-ne, sobre comptes B o grups B, etcètera, etcètera, no sé si acaba de quedar clar. Tenim a Barcelona el dubte si entraran o no entrarien al govern, però al final tots dos acaben en farem una consulta. I una mica passa el mateix a les altres nivells institucionals. Hi ha un debat aquí sobre independentisme i Esquerra, que és també tradicional a Esquerra Republicana. Però sobre el que no acabes de discernir exactament a la pràctica què implicaria, no? I, per tant, vostès, com a tercera força, diguem, que han estat en litigi, que a més tenen aquí un paper clau, crec que és il·lustratiu, primer per entendre exactament que les distingeix i també per aclarir a qui ens estigui escoltant, doncs des del vostre punt de vista, què és allò que les diferencia i què creieu que té, diguem, de bo, de positiu, de negatiu, tant una com l'altra, no? Quins són els elements que distingeixen una candidatura de l'altra?
Doncs entenc el que estàs dient perquè a nosaltres també hem dit que costa molt veure algunes diferències, no? Però hi ha diferències, mm-hmm. hi ha diferències. I la campanya, tot i que malauradament s'ha centrat més en les persones, en lloc de discutir idees, que era el que nosaltres intentàvem en tot moment, podem discernir que hi ha diferències, no? Tu ara mencionaves Barcelona, perquè soc a Barcelona. Home, entre aquells que diuen que tots estan d'acord que al final, bueno, estan dient una obvietat, que la militància de Barcelona decidirà un pacte. Sí, uh-huh. perquè és així, és reglamentari, és estatutari. O sea, no és una opció política en aquell moment. Estan dient una obvietat. Ara, el que no és obvi, i aquí sí, té calat polític, és què pensa una executiva o qui pretén dirigir una executiva nacional d'Esquerra Republicana sobre la possibilitat de que Barcelona, que no és qualsevol municipi, estem parlant de la capital del país, que té una significància molt important per lo bo i per lo dolent, què pensen? Home, aquí hi ha una diferència clara. Hi ha una candidatura que ha dit clarament que, no, que si són executiva no estarien d'acord amb aquest pas, i hi ha una altra que fins i tot aquella persona, com en el cas de l'Elisenda Alemany, que aspira a ser secretària general, estaria disposada a ser una subordinada de Collboni i formar part del govern. Per tant, jo crec que aquí hi ha una diferència. Aquí hi ha una diferència. Aquí hi ha una diferència. Hi ha una diferència també en quant als temes, per exemple, nosaltres vam posar 5 condicions i la resposta a les condicions són diferents. També perquè les necessitats són diferents. Això tampoc és ingenu. És evident que hi ha un que necessitava molt més que l'altre que el Foc Nou es pogués decantar cap a una banda. Però és cert que han respost de forma diferent. Quan les preguntem, per exemple, sobre la separació de, o el model, perquè anem a un model de partit, no si Oriol Junqueras ha de ser candidat o no candidat a la Generalitat, no estem parlant d'això, tot i que alguns han volgut portar la idea cap aquí, no? Quan parlem si el president i el secretari general han d'estar diferenciats, o secretària general, han d'estar diferenciats de càrrecs institucionals o de candidatures, és una idea de partit el que s'està discutint. No si una persona determinada pot o no pot. I aquí hi ha una diferència clara. I ja no parlo de les Junqueras. Quan estem dient que podria ser la secretària general tenint alcaldessa de Collboni, quan aquesta possibilitat està sobre la taula, home, i l'altra candidatura està dient que no està d'acord amb aquesta lògica, bueno, hi ha diferències. Uh-huh. És igual que lo de, o el candidat a president. L'argument de que de l'Oriol està inhabilitat, sí, és una obvietat, però també és una obvietat que està inhabilitat de moment. I que ja sigui perquè acabi el Tribunal Constitucional, quan se l'esgoti el termini, tenim que aplicar l'amnistia perquè no tenen més remei, o, com ja ha anunciat el govern de Sánchez, que està preparant un indult 2, aquesta possibilitat serà certa. I aquí és on està el debat polític que no es vol contestar. Uh-huh. No? Davant de la possibilitat certa que jo vull que tothom esté habilitat per presentar-se tot el que vulgui. No me faltaria, han patit una barbaritat. No té sentit. Ara, estem parlant d'altra cosa, no estem parlant de persones. Hi ha uns que defensen la possibilitat que això pugui passar. I hi ha un altre que diu que no. Una qüestió que nosaltres vam posar sobre la taula també molt important, l'autodeterminació per investir candidats espanyols del govern espanyol. Si no, no sé com arribarà el referèndum que tothom diu que vol ser negociat. A mi, hi ha coses... Jo tinc memòria. Sé el que dèiem nosaltres amb aquesta idea del referèndum negociat quan només ho defensaven els comuns. Recordeu? Uh-huh. En el procés, havia els comuns en els que defensaven i li dèiem que això era una cosa irreal, que era una entelèquia, que això mai passaria. Ara Esquerra compra aquella història. A partir del 17, dels fets del 17, la part oficial d'Esquerra compra aquesta idea. Bueno, molt bé. Anem cap al referèndum negociat. Com ho faràs si mai és capaç de posar contra les cordes a l'Estat? Uh-huh. I no te lo donarà. I fins i tot posar una condició com l'exercici d'autodeterminació per investir a un president, hi ha moltes possibilitats que això no passi mai. Moltíssimes. Moltíssimes. Necessitaràs alguna cosa més. Però si ni tan sols estem disposats a posar sobre la taula clarament aquest element, vol dir que no estem disposats a tensionar. En aquest moment, no estan disposats a tensionar. Nosaltres sí, lo vam posar sobre la taula com un element. Bueno, aquí hi ha diferències, com han respost. Ningú de los dos està molt convençut, l'he de dir. Però hi ha un que, com a mínim, ha tingut la imaginació de plantejar-nos una consulta on puguin entrar diferents possibilitats i aquesta possibilitat pugui entrar i que la militància decida. Bueno, i hi ha un altre que no diu res d'això. Perquè clarament no estan disposats a això. Per tant, hi ha matisos? Hi ha matisos. Hi ha matisos, per exemple, amb lo de la B. Sí, hi ha matisos. Val? Tothom ha comprat, miri, el poder fer una auditoria externa, tothom l'accepta. L'única diferència que hi ha és que hi ha un que està plantejant que es faci per la Comissió de Garanties i un altre que està dient que la fem a través d'aquesta Comissió de la Veritat que reforça la de garanties. Bueno, però al final tothom ha comprat la idea de Foc Nou de l'auditoria externa. Això no ho solucionem dins de casa. Perquè aquí hi ha molta gent que és part, no? I per tant, el millor seria això. Aquí podíem tenir similituds. Només hi ha variacions de matís de si és en un òrgan o un altre, que a la gent no li deve importar un pito, suposo, no? Jo crec que hi ha una altra història que és interessant sobre la part ideològica, que és una de les coses que ha faltat en aquest debat. Nosaltres ho vam intentar posar, però no hem tingut la capacitat per imposar-lo, això. Així com us he dit amb tota honestedat que alguns temes els vam imposar, però el tema del debat ideològic no ha estat present de moment. Espero que en aquesta segona fase estigui molt més present. Perquè Esquerra Republicana no ha escapat a una crisi general de les esquerres occidentals, en general, que són percebudes com a part d'un establishment que no venen a transformar ni a canviar un sistema que genera unes desigualtats, val? Sinó que s'adapta a aquell sistema. I a més té uns lideratges que parlen de coses estranyes, amb paraules que ningú entén, de temes esotèrics, d'agendes que estan bé, però que no són clarament la preocupació de les àmplies capes majoritàries i populars. I, per tant, aquest debat s'ha de plantejar i ha d'estar present. I jo penso que aquí hi ha també diferències i matisos importants, no? Aquí, en aquest cas, penso que en tota la part més social, crec que des del punt de vista de militància decidim, hi ha un valor important que jo crec que ells han posat. A més, hi ha persones que clarament són reconeixibles, que tenen un bagatge en aquest tema, que, per exemple, en aquest tema jo puc estar més proper en aquest sentit, no? Però hi ha matisos i hi ha diferències. I després està el que volem... Bueno, ahir el propi Godard plantejava un tema que no és menor. Jo, mire, de les coses que vaig prestar atenció en el debat d'ahir, Godard està plantejant que si el 2027, que són les municipals, això no camina, no funciona i la tendència continua sent la mateixa, convocarà un congrés. Bueno, és una forma també d'entendre el lideratge. Està dient, no està demanant un xec en blanc, diguem, no? Està dient, estic disposada a sotmetre-me a una qüestió de confiança, no? Diguem-lo així, que és diferent a lo que han dit. Per tant, hi ha matisos, hi ha diferències. I sobretot, hi ha matisos i diferències en quant al missatge no intern, sinó a l'extern. Jo li vaig dir al propi Oriol Junqueras i al propi Godàs, com a escenes particulars que hem tingut, lo important no és quin guanya el Congrés, és quin tindrà la capacitat per guanyar de nou la confiança fora. I aquí està el problema. I aquí està el problema a partir del dia 15. I això, aquí hi ha diferències. Jo crec que la societat nos està dient per aquí no, amb aquests lideratges no, i per tant, si no escoltem, el més probable és que repetirem el camí que estem en aquest moment, que és de baixada. No?
Carlota.
Sí, a mi el que em sorprèn una mica és aquest no posicionament. Ara, escoltant-lo, jo crec que tinc clar cap a quina de les dues bandes es posiciona.
Era una manera diferent de fer-li la mateixa pregunta.
No. Estem tots allà.
Van posar 5 condicions i l'altre dia penjaven un semàfor de qui les ha complert i qui no. No? I llavors, la candidatura de Nova Esquerra Nacional, l'única que no complia era aquesta del referèndum, que la posaven en àmbar, no? Tampoc la posaven en vermell. En canvi, la d'Oriol Junqueras era tot pràcticament vermell, menys el tema de l'auditoria externa. Aleshores, a mi em sorprèn el fet de que no es posicionin...
Groc, vermell i...
Sí, i verd, no?
I verd, sí.
A mi em sorprèn una mica que no es posicionin i no sé si és... perquè ja creuen que Oriol Junqueras té més possibilitats de guanyar i, per tant, el fet de no posicionar-se per cap dels dos els hi dona més poder de cara a després, no? El dia de demà, el fet de poder negociar alguna cosa, poder tenir... o sigui, no quedar encasillats amb la candidatura que potser veuen més perdedora. Això per una banda, i per l'altra, quina força creuen que poden tenir en aquesta segona part del Congrés, no?, per imposar les seves idees. És a dir, perquè es pugui parlar en una ponència del pla aquest que han fet per la independència de cara al 2030, les consultes al PSC, el tema aquest de que el president no sigui o sigui candidat, no?, si tot això creuen que se'n podrà parlar i que hi haurà alguna possibilitat de que això quedi inclòs al full de ruta d'Esquerra.
Jo, bueno, potser has interpretat...
jo... Bueno, has repassat les cinc condicions i m'ha semblat que li comprava més la... No? Que un li havia comprat més que l'altre i, per tant, estava més proper.
Que és evident, perquè jo he dit... volíem ser transparents, que a les preguntes tothom ha respost molt bé, tothom ha intentat posar-se proper, però és evident que alguns... També ho he dit al començament, jo no soc ingenu, sé que hi ha uns que tenen més necessitat que altres i, per tant, estaven naturalment més oberts a poder modificar i assumir més qüestions de les que plantejava Foc Nou, no? De les que planteja Foc Nou. Jo que he estat en l'assemblea, jo no crec que hagi estat aquest el pensament majoritari de la gent, no? La gent...
El de l'endemà, vol dir.
Sí, la idea que tu feies, una idea de, bueno, com un càlcul, de que això no es fa més fort... No. T'he de dir que a vegades en política, la meva experiència m'indica que les coses són molt menys sofisticades del que la gent pensa, val? I sense tanto glamour. Les coses a vegades són més... Jo crec que s'ha donat una cosa molt natural. Si nosaltres vam defensar que havia dues candidatures que representaven el mateix... És bastant normal i lògic que al final diem, no, però està molt bé, però no podem fer això. Perquè també ens devem a aquest 13% que confien que aquesta via pugui ser en creixement. Val? I que el canvi... Jo crec que el canvi ja ha començat. Però això que van començar al començament de l'entrevista. Ja no estem en una situació d'homogeneïtat. És diferent. I crec que ara que el factor emocional ja no hi serà present de persones, sinó que anirem a una fase de discussió d'idees, penso que moltes de les idees de Foc Nou estaran i seran aprovades i estaran allí molt presents i per àmplies majories. De fet, les dues candidatures, al matisos, el plan d'independència ja l'han comprat. Una fins i tot proposa que si hi hagi una ponència específica on aquest pla sigui part de la ponència i una altra... està dient de tenir una conferència específica sobre el tema d'independència. Bueno, per tant, hem guanyat. Ja està, has guanyat. Perquè és el tema ja no del 13, és del conjunt. Si tots estan d'acord amb això, hem guanyat. I fa uns mesos, algunes coses semblaven tabú en Esquerra Republicana. O almenys la societat té aquesta percepció que hem d'intentar modificar. Per tant, crec que no va anar tant per aquí, sinó per una reacció molt natural, no de càlcul, sinó també de bueno, no, nosaltres hem de preservar-nos, mantenir-nos, és el millor que podem fer per ajudar al dia després. Perquè si no, això que se deia de que nosaltres som foc nou i no volem anar al foc creuat, si formem part també del foc creuat, no tindrem capacitat per ajudar. Per tant, millor tenir aquesta capacitat. Jo ho vaig veure com un fet més natural i no tant de càlcul, saps? Perquè la gent que formem part no tenim aquesta actitud que, malauradament, és molt habitual en política. Per tant, entenc perfectament el dubte, la pregunta, la suspicàcia, perquè és molt habitual. Però no va haver no va ser tan recalculat. Va ser una cosa més ben natural. No sé si té...
Sí. El que passa és que encara que, sí? que no pugui ser per càlcul electoral, o sigui, que no sigui tant un tema de càlcul electoral, sí que pot ser, no?, que bueno, si després vols seguir... vols seguir podent defensar les teves idees, no et vulguis posicionar amb un dels dos o no vulguis posicionar amb el que creus que perdrà. No a nivell d'intentar-ho recalcular, no? Però vull dir, és un pensament que pot ser lògic.
És que ja, con tot el que hem dit... jo sé que... Com era el teu nom?
Carlota.
No nos coneixem. Jo, mira, quan es va fer la consulta, vaig fer una cosa que en els partits polítics no es fa, o no te recomanen fer. L'ortodoxia indica que quan un dirigent territorial, com és el meu cas, se desmarca de tota l'executiva, diguem que té poca possibilitat de continuïtat. Això seria més o menys el que habitualment pensa en Esquerra i en qualsevol partit. Els partits són també formacions que tenen aquesta qüestió. La disciplina és molt important i això. Jo era conscient de lo que estava fent. Després he vist que jo no estava tan sol, que un 45% pensava o va votar, com alguns nos vam animar, poquets, molt poquets, a dir, per aquí no passo. Per tant, som gent que en el nostre ADN polític, i en el meu cas, i com a bon uruguaià que sóc de naixement, no es mou el que creiem. I si és correcte fer-lo així, ho fem. I, per tant, si ara prenem aquesta decisió, és perquè creiem que és el més correcte que hem de fer, i no per un càlcul. Perquè si fos per càlcul, no valia la pena correr alguns riscs. I estic parlant d'abans de formar Foc Nou, que també era un risc. Estic parlant de que hi ha gent que hem escrit articles, hem donat raons, raons de pes, per què no estaven d'acord amb la línia i les decisions, que en l'últim temps havien pres la gent que forma part de los dos grups en què estan en conflicte intern, no? I, bueno, això és el que ens ha mogut i jo, i crec que la resta del meu company, continuarem sent igual, perquè crec que és l'aportació bona, no? És aquest el camí.
Està clar que el fet de desmarcar-se, no, d'una direcció que, a més, fins a tots aquests anys havia tingut com molt suport i sempre havia anat molt tothom a la una, no? Tenia els seus riscos, això.
Sí, tot i que alguns, a diferència d'alguna cosa que s'ha dit a xarxes, vam indicar ja fa temps que no estàvem d'acord amb algunes decisions que s'estaven prenent en els òrgans corresponents. No és Twitter el lloc corresponent, no? Però, miri, jo des del primer dia vaig estar en contra, per exemple, quan va venir el meu govern a plantejar-me no sé què mandanga estranya d'un joc d'hivern que ningú havia demanat. O en el meu cas, quan me van comunicar l'acceptació del quart cinturó, no? O el que jo he denominat una estafa com la Copa Amèrica, perquè estem parlant de 52 milions d'euros que nosaltres hem participat en aquesta qüestió. No. Per tant, alguns venim plantejant la discrepància on toca. I ara tocava en una elecció i ho fem de cara, de front. Miri, no creiem en això. I no només nosaltres. Hi ha molta gent a fora. Jo crec que això és el que hauríem de tots tenir clar els militants d'Esquerra. Més enllà de qui guanyi, com reconstruïm la confiança, perquè la confiança està trencada. Això és així. Hem perdut milers de vots. I això vol dir gent que ja no confia en tu. Com ho farem perquè tornar a tenir aquesta confiança? I va per la banda nacional, sens dubtes. La banda nacional és fonamental. Jo sempre li dic al company Tardà, Joan, no es tracta d'ampliar la base. Hem de recuperar la base perduda. Ja haurà temps per expandir-nos, però és que ara tu tens un problema molt greu. No estem en situació d'expansió. Hem de recuperar aquell que sempre havia confiat en nosaltres i que ara no pot confiar. Hem de saber, hem d'entendre per què i hem de corregir per tornar-lo a conquerir. I l'altra banda és el tema ideològic. També hi ha gent que no vota perquè no te visualitza com aquella esquerra que venia a transformar, a canviar el sistema. Que a vegades això no se nos oblida, no? No se nos ha d'oblidar. Hem de tornar a ser percebut com una esquerra de debò, que ve a canviar les coses i no adequar-se, ser part de l'estatu quo, saps? Perquè és aquí quan les esquerres se difuminen i la societat comença a percebre que qui realment ve a transformar el sistema justament són aquells que volen destruir el sistema democràtic. Però és que són els únics que estan fent una esmena a la totalitat d'aquesta qüestió del sistema capitalista, del sistema d'opressió i que vivim. Bueno, hem de tornar a ser aquesta esquerra. Per tant, aquí és on està, per mi, la gran feina que espero que qui guanyi demà tingui la visió per entendre que és per aquí la clau, que pots guanyar un congrés, però si la propera elecció van malament les coses i no pots trencar aquesta tendència de baixada, en 5 anys estem parlant de... Vam tenir 1 milió de vots en el 2019, eh? 1 milió! I l'última elecció, 400.000 i pocs. Home, jo penso que alguna reflexió hauríem de fer, no? I canviar el rumb. I això només ho pots fer canviant plantejaments, i també per això la importància d'haver canviat gent, no? La gent és important.
Núria.
Seguint la línia de la Carlota, té por que si guanya Junqueras hi hagi una purga?
No, jo mai tinc por a... Miri,
o creu que hi haurà una purga?
Jo crec que no. Seria molt... Jo crec que Oriol és una persona molt intel·ligent. I generar purgues no me semblaria propi d'una persona intel·ligent. Perquè socialment... Torno a repetir. Jo ara parlo Gabriel Persona. Jo he marxat d'un país amb la meva família i he arribat a aquest país amb 300 euros, 3 fills i una dona. Per tant, comprenderà que marxar d'un partit no és un trauma emocional ni me genera cap tipus de complex estrany, ni no. Un partit és una eina. Una eina, i el meu partit en aquest moment és Esquerra Republicana i és la millor eina que tenim. Si algú vol fer això, pues seguirà perdent. Jo crec que no. Jo crec que no és recomanable que passi això. Crec que Oriol o Xavier Godàs són persones molt intel·ligents i saben que entrar en aquest tipus de qüestió de purgues l'únic que garantirà és el fracàs absolut. I segurament el camí cap a la per ser residuals no tindria aturador. I com estic convençut que ningú vol això, estic segur que no ho faran.
Però, per tant, una purga no ho sé, però no creu que hi haurà canvis en, per exemple, el grup parlamentari del Parlament si guanya Oriol Junqueras?
És molt probable que això passi, sí.
I això no seria, en part, una mica de purga?
Jo purga entenc l'exclusió d'algú, portar-lo a...
Bueno, però deixar-lo arrar-lo, no? Arraconat.
Sí. Aquesta temptació pot estar present, pot estar present. Jo espero que... Jo crec que algun canvi hi haurà. Això no cal ser molt intel·ligent, que això passarà. Però entenc que també buscaran la manera de que es pugui viure tot això amb respecte per les trajectòries de les persones, per les idees, per el que representen i, sobretot, amb intel·ligència. Una de les qüestions que jo sempre he criticat molt d'Esquerra en els últims anys és l'absència d'intel·ligència emocional. La pèrdua de vots és perquè no hi ha intel·ligència emocional, perquè no hem entès el que ha passat amb la gent que ens donava suport i amb el moviment independentista. Espero que tothom hagi après la lliçó i que tinguem una mica més d'intel·ligència emocional a l'hora de gestionar la nova etapa que comença. I crec que tinc que creure que el que estan dient els dos candidats és honest. Tinc que creure això. Necessito creure que és així. No? I si no és així, pues, mire, pues, quedaran menys gent. Serà un error històric i quedarà menys gent. I no crec. Jo reitero, crec que són gent tan Oriol com el Xavier, són gent intel·ligent, i pot haver algú que tingui aquestes temptacions en sus entorns, no lo negaré, perquè basta ver xarxes de Twitter per veure coses que són terribles, però espero que imperi el sentit comú, la intel·ligència emocional, i que ningú tingui aquest tipus de temptacions, perquè si no quedarà sol.
I jo li volia preguntar, de cara a diumenge, com a militant de base, quina confiança li mereix un president del partit que no digui què va votar en una votació tan important com la investidura d'un president?
Bueno, evidentment no genera... No és la millor senyal, i a mi m'agradaria que el meu president del meu partit digui clarament que vota i no doni arguments estranys i voltes estranyes, no? Això és una de les qüestions que li critiquen a Oriol Junqueras, no només nosaltres, la societat en general. I crec que és una de les coses que hauria de mirar amb atenció, perquè per recuperar, com he dit, la confiança de la gent, has de dir les coses com són. Jo he votat que no, he defensat el no públicament, abans de la consulta, i no hi ha problema. I hi ha gent que segurament ha votat a Foc Nou i va votar el sí, també. Jo crec que no tindria que haver problema. No és una... No, si, a mi mai m'ha demanat opinió sobre això, però si fos assessor d'ell, li diria que no és la millor forma de guanyar confiances, no? Perquè això l'únic que fa és incrementar aquesta idea d'un lideratge que se va per les rames, per les branques, que no és capaç de dir clarament... Diga lo que has votat, ja està, no passa res. Ja ha passat, no? L'important és, has votat tal cosa, diga-lo clarament, perquè no ho diu. I jo crec que això no l'ajuda. Reitero, para el afuera. Yo ahora estoy más pensando en el afuera que en el adentro.
¿Y per què? Perdó. No, per què creu que no ho diu? Per què creu que no ho diu, Junqueras? Per què creu que ho amaga?
No, es que no tinc ninguna... Hauria de preguntar-se-la a ell, perquè jo no tinc resposta racional per això, perquè no va, la meva naturalesa no és així. O sea, vostè me pregunta...